President de l'Institut Català Internacional per la Pau, Rafael Grasa, és l'encarregat d'inaugurar el curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. Ho fa amb una conferència titulada Amèrica Llatina, una mirada polièdrica, balanç i escenaris de futur. Senyor Grasa, gràcies per atendre aquesta entrevista.
Gràcies a vosaltres.
Seguint el títol de la conferència, si féssim una mirada polièdrica al continent llatinoamericà, què hi veuríem?
Veuríem justament com que la mirada és polièdrica, vol dir que es para des de diversos angles, que primer estem parlant d'un continent, d'una regió que és clara que són les Amèriques, però estem segmentant una secció de les Amèriques que és tot el que ve al sud del Rio Grande, Rio Bravo. Per tant, és un tros de Nord-Amèrica, Mèxic, tot Amèrica Central i el Carib, incloent-hi les illes i els arxipèlags de les Antilles, i naturalment tot el Con Sud, tot Amèrica del Sud. Per tant, estem parlant d'una subregió enormement gran, més de 20 milions de quilòmetres quadrats, 550 milions de persones vivint, més de 40 països, amb una presència colonial important, però és una regió que aparenta unitat, a l'igual que l'Àfrica, quan les mirem en el mapa, perquè les veiem destacades, separades, però que aquesta aparent unitat el que amaga és molta heterogeneïtat. Amèrica Llatina és un concepte polític, social, econòmic, amb arrels culturals, però hi ha tantes semblances com a diferències. Per posar un exemple d'algunes de les coses que explicaré, només per exemple amb expectatives de vida. La gent que viu a Amèrica Llatina pot viure entre 58 anys com a mitjana al país més baix, Haití, o 78 al país més alt, Costa Rica. 20 anys de diferència en un sol continent són molts. És cert que entre la totalitat del sud i la totalitat del nord hi ha més de 30 anys de diferència, però 20 en un sol continent, amb 41 estats, és una diferència gran. Per tant, el que veurem des d'aquesta mirada polièdrica és que cal mirar diverses Amèriques i un desig que ja té el libertador Bolívar, que és el desig d'unitat. Però aquest desig d'unitat d'una única nació, com a mínim cultural i socialment, no és una realitat i no ho serà en els propers 30 anys.
En aquest sentit, volia preguntar-li si es pot parlar d'una Amèrica Llatina o cada país és un món.
Ni es pot parlar d'una ni cada país és un món. Podem fer diverses subregions. Per exemple, en sentit cultural hi ha una regió molt clara, és la regió mesoamericana. En el sentit cultural, antropològic, des del nord de Mèxic fins pràcticament una zona del Panamà o una zona de Nicaragua, segons quina zona mirem, podem veure una cultura ancestral, mil·lenària, on van estar totes les cultures tolteques, maies, asteques, olmeques, moltes anteriors, diguem-ne, en aquest sentit, amb una enorme mida cultural que va molt lligada, evidentment, al blat de moro i al gran invent que va significar el nixtamal, és a dir, la possibilitat de curar el blat de moro amb calç. Però també trobem una enorme unitat o unes qüestions amb la part, diguem-ne, andina. Però, insisteixo, aquestes divisions, aquestes semblances, s'han de veure per subagrupaments. De fet, ha estat més exitós la integració econòmica i política subregional a trossets, Centroamèrica, algunes zones andines, algunes de les zones d'alguns dels països grans, que no a nivell de tota Amèrica Llatina. En tot cas, recordem que a Amèrica Llatina hi ha tres grans, molt diferents entre si, però que tenen entre ells un efecte estabilitzador. Aquests tres grans són Brasil, Mèxic i Xile. Els tres són molt més grans que els altres, demogràficament, poblacionalment i naturalment econòmicament. Brasil és una de les potències emergents en el món.
El cert és que, segons moltes mirades diuen, és un territori on s'hi succeeixen potser obstacles per aconseguir una estabilitat i possiblement arribar a la pau.
És cert, és un territori on hi ha enormes dificultats, però també moltes oportunitats. La principal dificultat està vinculada a la característica que singularitza Amèrica Llatina de la resta del món. És la regió amb més exclusió i diversitat social del planeta. No és la més empobrida, això ho deixem per Àfrica subsahariana, però és la més desigual. Portem anys de creixement entre el 3 i el 6%, un creixement gens menystreable, però la pobresa s'incrementa, no es redueix, és a dir, hi ha un problema de creixement sense equitat, sense distribució, que han de mirar les pròpies elites. Hi ha una bona notícia, però, que és que des de 1990, des de la fi de la Guerra Freda, és el continent que més balanç positiu de pau ha tingut. No hi ha pràcticament conflictes armats des de l'any 90, els que hi han hagut són episòdics, la lluita petita entre Perú i Equador per una zona de l'Amazonia, que va durar ben poc, encara que el tema no està totalment resolt, o esclataments, diguem-ne, de revoltes vinculades a temes importants com Chiapas en el 1 de gener del 94 i la població indígena. Ara, és un territori que és una bomba potencial perquè és la zona probablement amb més conflictes socioambientals de tot el món per l'impacte de la urbanització, per l'impacte de la pobresa, per l'impacte de la desigualtat, perquè hi ha problemes seriosos d'aigua, perquè a més és la zona amb més biodiversitat del món globalment. Hi ha 5 països que atresoren una enorme quantitat, són els que anomenem megadiversitat biològica per l'enorme diversitat, òbvia amb una zona tropical i sobretot tropical humida. Per tant, és una zona on la gran dificultat no és tant el que pot venir de fora, sinó el que faran dintre. És a dir, 200 anys després de la independència, el llegat de la colonització és dur. Evidentment, Estats Units no ho ha posat fàcil en molts moments de la història, però la pilota està en mans dels propis latinoamericans. Si no lluiten seriosament contra la pobresa i l'exclusió, si es reprodueix intergeneracionalment la pobresa, l'exclusió i la desigualtat, no hi ha esdevenidor per al país. Tot i que alguns dels països, com Brasil, són potències emergents, o que alguns dels països, com Panamà o com Costa Rica, tenen una situació relativament estable. Per tant, estabilitat, democràcia relativament raonable com a mínim formal, però seriosos problemes de fons i un problema també irresolt, que és la marginació endèmica de les poblacions originàries, dels mal anomenats indígenes.
Podríem parlar d'una polarització social i política?
Sí, aquesta és una bona definició. De fet, nosaltres com a institut, i la publicarem justament a final d'any, hem dedicat una investigació i un llibre ara col·lectiu a la polarització i el conflicte a Amèrica Llatina, perquè justament aquesta és la idea de fons. Cada cop hi ha més polarització social, hi ha més polarització política. La polarització en principi té alguns factors positius, però si els conflictes, que són simplement disputes o antagonismes, no es gestionen bé, pot sorgir la violència. De fet, ja està sortint en determinats mons. Recordem que, per exemple, països com Hondures, països com Guatemala, algunes zones de Brasil, són països, algunes zones de Venezuela, que tenen taxes de mort per arma de foc molt superiors, a vegades 5, 10, 15 vegades, a les mitjanes del món. Aquí hi ha un problema seriós a resoldre que té a veure novament amb aquesta situació de violència crònica. El que diem que és que hi ha generacions, a vegades fins a 3 generacions en certs països, que sempre han viscut en violència. I això destrossa, soscava totes les relacions socials, el capital social, la capacitat de confiança. I sense confiança no hi ha possibilitat de gestionar positivament els conflictes.
Precisament vostè comentava, l'Amèrica Llatina és un territori amb un saldo positiu pel que fa a la reducció de conflictes armats, però tot i així continua mantenint unes xifres, el que diem, de violència elevades i en creixement. A què es deu tot plegat?
El que hem de recordar és que hi ha dues situacions relativament diferents, però que poden tenir algun vincle causal. A Amèrica Llatina hi ha molta violència no política. Abans hi havia hagut violència política, però ara bàsicament hi ha això que la gent anomena inseguretat ciutadana. Un risc molt alt a determinades capitals de morir per un tret de foc, perquè hi ha, primer, una enorme quantitat d'armes que circulen il·legalment. El conjunt d'armes que compra Amèrica Llatina és escassament el 6-8% del total mundial, però, pel contrari, els percentatges de mort per arma de foc són altíssimes. Això vol dir que hi ha molta il·legalitat i moltes armes venen del nord-nord d'Estats Units cap al sud, per tant passant per Rio Bravo i Rio Grande. Un segon tema especialment important és que continua havent-hi una despesa armamentística molt alta. Brasil és el gran país en creixement de la zona, però Brasil està incrementant els seus pressupostos militars exageradament i fent coses difícils d'entendre, com comprar submarins de propulsió nuclear. Un submarí de propulsió nuclear només té sentit si tens armes nuclears. Sentit estratègic, no vol dir que sigui un sentit que els que estem per la pau entenguem, però només hi pots entendre la lògica en aquest sentit. Per tant, Brasil simplement està caient amb la lògica de ser una gran potència, vol dir tenir un gran exèrcit, gastar molt en armament. De fet, els increments d'armament en els últims anys, on són més alts, són a Àsia i en particular a aquesta potència important d'Amèrica Llatina, que és el Brasil. Tot això, i novament, la desestructuració social, la pobresa, la desigualtat, són caldos de cultiu per la violència.
Hi ha un concepte que seria els nous rostres de la violència. Estaríem parlant d'això concretament ara?
Sí, efectivament estem parlant d'aquests nous rostres de la violència, dels que sovint parlem, plantegem, dient que la violència més important ara ja no és la violència dels conflictes armats. La violència més important que veiem és, per un cantó, la violència de les estructures, la desigualtat, la simetria enorme, que és sempre un terreny abonat perquè, si salta l'espurna, creixi la violència social. En segon lloc, és els rostres de la violència, diguem-ne, que perpetren els propis estats, vulnerant drets. Aquí hi ha un tema especialment important, que és el tot el que té a veure amb les indústries extractives, amb totes les dificultats de conflictes socioambientals, el risc de l'aigua, la contaminació, etc. En tercer lloc és la violència que té generada per l'enorme urbanització d'Amèrica Llatina. La població urbana no deixa de créixer i genera milers de problemes. Hi ha dues ciutats que sempre hem utilitzat com a exemple, Manaus, a Brasil, a la zona amazònica, Sant Salvador, a Centroamèrica. La llista de problemes d'aquestes urbs que no paren de créixer, i estic parlant de dues relativament petites, si les comparem amb Ciutat de Mèxic, són enormes. Hi ha un altre problema especialment important, una altra violència, que és la violència de les armes, de la inseguretat ciutadana i de la vinculació del negoci, del narcotràfic, que és un negoci que sempre està vinculat a altres coses. Hem aconseguit demostrar empíricament amb estudis científics que el narco mai no va sol. Quan hi ha narco, hi ha tràfic il·legal d'altres coses, d'espècies protegides, de persones, i justament aquesta perpetuació de la il·legalitat és una altra de les coses que ens planteja dubtes, problemes a Amèrica Llatina. Tot això té solució. Es pot solucionar. Amèrica Llatina té les eines per fer-ho. Jo vull ser optimista, però res no serà possible si no es posa en primer pla la lluita contra la desigualtat, que és l'element estructural que permea totes les altres coses.
Com es processen totes aquestes tensions socials i polítiques?
No especialment bé. Per un cantó tenim un sistema social molt actiu, amb un creixement de moviments socials i d'actors molt interessants, amb un paper especialment rellevant per dos tipus d'actors que han canviat molt en els últims 15 anys l'escena a Amèrica Llatina, els moviments de dones i els moviments de poblacions originàries, d'indígenes, o en el cas de Brasil, d'afroamericans, diguem-ne, que és la població més important, diguem-ne, no blanca, no d'origen europeu a Brasil. Penseu que a Brasil la població afroamericana és la segona en importància del món després d'Àfrica. No hi ha cap altre lloc, ni tan sols als Estats Units, on hi hagi tal percentatge de població afroamericana. Però bé, aquest tipus de població, de mecanisme, etc., estan fent moviments socials especialment importants. Però la dificultat està en que en els moviments polítics, en els partits polítics, les coses no avancen prou bé. Estan apareixent partits polítics nous. Veiem en països com Uruguai i Argentina com els partits polítics tradicionals estan sent desplaçats per altre tipus de partits. Però tot i així, els partits polítics, al igual que els sistemes polítics latinoamericans, són molt presoners del passat, no tenen capacitat de lligar les coses. Un exemple clar és Mèxic. A Mèxic hi ha tres partits imprescindibles. Són part del problema, però inevitablement part de la solució actualment. Em refereixo al PRI, que ara torna al govern, em refereixo al PRD, al partit que jo crec que amb les properes eleccions, o millor dit, no sé si aquest partit, per una esquerra plural i amb un canvi important que passa necessàriament per jubilar, diguem-ne, a l'actual candidat a la presidència del PRD, per alguna de les persones més joves, més capaces d'articular aquests moviments, i per altre cantó el PAN, el partit més a la dreta. Aquests tres partits són dinosaures, són tradicionals, no poden renovar-se suficientment. Per tant, cal que mentrestant coexisteixin amb altres partits, però 10 a 15 anys vista el sistema de partits polítics ha de canviar, perquè els partits polítics continuen pensant més en el benefici personal, clientelar, que no en, evidentment, canviar la societat. I si no canvia la societat, algun dia l'esclat social a Amèrica Llatina serà enorme. Tenim també el problema, no oblidem, de certes tendències populistes. El populisme és una tècnica i una manera d'entendre la política tan legítima com unes altres. El problema és quan el populisme es lliga amb personalitats autocràtiques, autoritàries, amb un ego desfermat que creuen que ells han de perpetuar-se sempre. En aquest sentit, Amèrica Llatina ha tingut un virus que també hem vist en Àfrica. La idea del president, i això ha passat des de presidents socialdemòcrates a presidents de nou socialisme, com Hugo Chávez, que consideren que sense ells res és possible i que, per tant, cal si cal forçar a canviar les constitucions per reelegir-se una i una altra vegada. Ho veiem amb Daniel Ortega, a Nicaragua, ho veiem en altres llocs. Però insisteixo, el president anterior, Lula, havia intentat el mateix i fins i tot continua havent-hi rumors, això ja seria legal i legítim, de que el propi Lula pot pensar en presentar-se a la reelecció d'aquí un temps.
En quin estat es troben les institucions polítiques? Podríem parlar d'un estat fort d'aquestes institucions o més aviat debilitat?
Jo diria que estat fort, en el sentit que li podem donar la paraula al vell continent, a Europa, no hi ha gaires països. Hi ha presència de l'Estat important a països com Brasil, Mèxic, Xile, en part Argentina, però és un estat complicat. En el cas de Mèxic és un estat que durant 60 anys va estar absolutament entortolligat amb el propi partit únic i, diguem-ne, una revolució capturada per un partit des del principi d'aquella revolució, que era el Partit Revolucionari Institucional. Tenim després un problema d'estats en general fràgils, febles, amb poques polítiques públiques. Encara hi ha molts països on hi ha una tendència general a confondre estat i funcionaris públics amb funcionaris del partit. El cas més extrem que conec és Hondures. A Hondures, quan guanya un candidat, al cap d'un any canvia tothom. El que em va sorprendre una vegada, treballant a la Universitat Nacional a Hondures, a una Tegucigalpa en concret, és que em deien alguns estudiants, no, és que ara tenim eleccions, el grup, diguem-ne, que reunia la majoria dels joves estudiants, i clar, hem de canviar de president, perquè ara han guanyat aquests i toca que sigui d'ells. Dic, per què? Què té a veure qui ha guanyat les eleccions, qui ha guanyat el partit polític amb les altres eleccions? Pot haver-hi discussions diferents. Aquest és un problema especialment seriós. I un tercer és que al cap i a la fi Amèrica Llatina ha heretat el pitjor dels costums llatins, que és aquesta tendència de creure que tot s'arregla en les lleis. Amèrica Llatina té el rècord Guinness de canvis constitucionals del món. Així com Espanya comença a tenir el rècord negatiu de no canviar-la mai la Constitució, diguem-ne, i quan la canvia per força i en l'últim cas amb nocturnitat i alevosia, diguem-ne, el cert és que Amèrica Llatina ho fa massa fàcilment. Per què? Perquè creuen que tot es resol amb les lleis. Hi ha lleis per tots i algunes lleis molt avançades. Els problemes que mai no arriben als reglaments i quan arriben als reglaments no s'executen, no s'implementen. Per tant, la impunitat és un problema general que té el sistema polític i que té una altra de les potes del sistema polític, que és de la divisió de poders, el sistema judicial. El sistema judicial a Amèrica Llatina és un sistema ineficient, corrupte i sovint responsable per omissió molt sovint i a vegades per acció de la desigualtat, de la pobresa i a vegades fins i tot de la corrupció.
Davant de tot plegat d'aquesta situació, d'aquesta polarització social, política, i tornant al títol de la conferència, quin balanç en fem de tot plegat?
El balanç jo diria que és positiu. Aquests 20 anys de la postguerra freda han significat un canvi per a Amèrica Llatina. En els 10 últims anys, fins i tot amb els 5 últims, han trobat un canvi conjuntural també especialment important. És un canvi geopolític. La importància de Xina com a actor emergent situa a la franja que va justament entre l'Atlàntic i el Pacífic, i on situem Amèrica Llatina, en una zona de centralitat estratègica. Si a això afegim que Obama és, al meu parer, el president menys atlantista des de 1945 dels Estats Units, per tant, ha deixat fer bastant, fins i tot l'últim espectacle de la reunió de les Amèriques, discutint amb ell, etc., era impensable amb un altre president, etc., diguem-ne, segur que no estava molt content, però és que ni es va impedir ni es va intentar forçar abans, etc., li dona una enorme capacitat, perspectives. Les xifres de creixement són bones. El problema, insisteixo, per mi és doble. Un, acabar amb el victimisme. Encara hi ha masses latinoamericans que continuen donant la culpa sempre als de fora i a la colonització, ja n'hi ha prou. Amb 200 anys de desigualtat i d'opressió dels indígenes, alguna culpa deuen tenir les elites que han governat durant 2 segles, independentment del llegat de la independència. I dos, un problema greu de nou, que és l'exclusió social, la pobresa, la desigualtat que es reprodueix intergeneracionalment. Això es pot resoldre, però per això calen bones polítiques públiques i bones aliances privat-públic. I per això cal una cosa fonamental, posar el desenvolupament humà sostenible en el centre. Però aquí la dificultat és la mateixa que ens trobem al continent europeu. Els temps de la política són temps curts, 4, 6, 8 anys, a no ser que hi hagi una dictadura o una autocràcia. Els temps del desenvolupament, els temps per canviar coses, són temps mitjanament llargs. En menys de 15 anys no hi ha res que canvi, ni tan sols les estadístiques. I ja sabem que l'estadística és la primera cosa que canvia. En aquest sentit, el que calen són projectes de país, de nació, elites noves a Amèrica Llatina. Jo sóc moderadament optimista al respecte, les condicions són molt millor que abans, però les solucions que existeixen les han de voler aplicar. Insisteixo, per fer-ho és fonamental que hi hagi mobilitat social. Si a Amèrica Llatina no hi ha un creixement enorme de les classes mitjanes, no hi haurà canvi, no hi haurà una Amèrica Llatina que pugui ser factor del creixement. No oblidem que la potència emergent fonamental d'Amèrica Llatina, Brasil, és justament normalment el país més desigual del món. A vegades la diferència entre el 20% més ric i el 20% més pobre de la població a Brasil alguns anys arriben a la proporció 10 a 30, una proporció que no es troba a cap altre país del món.
Senyor Grassa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres i fins la propera.